Ràdio Estel.
El programa que els oferim tot seguit es va emetre en el transcurs de la passada temporada.
Fundació Roca i Pi patrocina De cap i de nou.
Bona nit i benvinguts una setmana més al De cap i de nou de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Quan tenim una experiència que ens impacta, el seu efecte queda recollit a la ment, ja sigui en forma conscient o inconscient, però aquell fet, allò que vam veure, allò que vam escoltar, tota la informació queda gravada dins nostra amb una força paral·lela a l'impacte que vam rebre. Però no és només la nostra memòria qui recull l'experiència, també el nostre cos és testimoni de cadascuna de les experiències i de cadascun dels pensaments que passen per la nostra ment. Cada cèl·lula respon d'alguna manera a tot allò que vivim. El nostre cos ens envia tot sovint senyals de com està vivint tot allò en què ens trobem. El dolor, la fatiga, el neguit, tot això són informacions en les que el cos ens reclama atenció. El sabem escoltar? Estem atents a la informació que ens dona? Què canviarien nosaltres si sabéssim escoltar el nostre cos? Hi ha una eina que ens pot ajudar a descobrir tot això. Avui, al De cap i de nou, parlem de focusing.
De cap i de nou, salut mental i creixement personal, amb Oriol Casals.
Parlarem, doncs, de focusing, una eina per escoltar el cos. I aquestes són les persones que avui seran amb nosaltres. Serà amb nosaltres Inés Zubeldía, que és psicòloga i psicoterapeuta. Estarà amb nosaltres el Jordi Casado, que ens portarà la qüestió d'avui i ens portarà també un conte que ens farà rumiar. Els usuaris del Centre de Rehabilitació Sant Andreu de Barcelona ens portaran l'opinió del carrer. L'Anna Ratllo ens marcarà el nord amb la brúixola i el Jordi Carretero ens acompanyarà des de control de so. Amb tots ells comencem De cap i de nou.
De cap i de nou.
I en començar el nostre programa, com ho fem cada setmana, veiem quina és la qüestió que ens porta el Jordi avui, que parlem de focusing.
Aquesta és la qüestió, amb Jordi Casado.
Atenció, perquè el Jordi Casado està aquí. Focalitzem la nostra atenció, les nostres oïdes que es preparin per escoltar el que ens ha portat. Bona nit i benvingut.
Déu-n'hi-do, quina presentació, eh? Només falta el llum una miqueta més fosc, ja.
Exacte, posem atenció concentrada, perquè ens has portat coses que jo crec que ens poden il·lustrar el tema del que anem a parlar avui.
Anem a fer aquesta preparació a través de tres paraules: cos, enfocar i consciència. Són curioses les maneres d'aprendre moltes coses. De petits ens ensenyen el concepte cos a través de les seves parts, d'anomenar-les, d'ubicar-les en el nostre cos, i així ens treu un somriure al nen petit que li diem «On és el nas?» i ell graciosament posa un ditet al nas. I passat el temps, anys i anys, el cos pot ser un perfecte desconegut, doncs és possible que, tot i saber ubicar les parts i veure'ns cada dia al mirall, no hem sapigut escoltar el cos, i molt probablement perquè ningú ens ha ensenyat. Ens pot ajudar a escoltar el cos, el procés que ens facilita el focusing? Enfocar. Agafa l'alot i enfoca cap aquí, que no m'hi veig. O li hem de donar un enfoc a aquesta notícia perquè ens puguin entendre? Són expressions on apareix el terme enfocar. Partim que enfocar és dirigir l'atenció cap, i això del focusing té moltes coses a dir. Com es pot enfocar, dirigir l'atenció cap al nostre cos? Quines eines necessito per ser conscient del meu cos i poder generar canvis, reflexions per millorar el meu benestar? Doncs possiblement, una paraula que ens pugui ajudar a enfocar és la següent: consciència. Tenir-ne, perdre-la, ser conscient. Molts cops utilitzem aquesta paraula, però per què ens apareix en el programa d'avui? De què volem ser conscients? Avui ens ajudaran a encaminar aquestes preguntes perquè volem ser conscients del nostre cos, de la nostra vida, de poder assolir canvis. I si unim els tres conceptes d'avui, cos, enfocar i consciència, ens sorgeixen preguntes. Com podem enfocar el nostre cos per viure-la amb consciència? Un cos conscient pot estar enfocat pels canvis i, finalment, la qüestió d'avui, sabem escoltar el nostre cos?
Sabem escoltar el nostre cos. Els oients que hagin enfocat la seva atenció cap al que ens està dient el Jordi, segur que se'ls hi ha generat aquesta pregunta, o si no, potser alguna resposta que també ens il·lustraria aquesta pregunta genèrica, que és el que avui ens proposem de saber en el nostre programa. Sabem escoltar el nostre cos? Doncs Jordi, a final del programa ens sabrem la resposta.
Ens retrobem.
Fins ara.
De cap i de nou.
Anem a conèixer la nostra convidada d'avui, Inés Zubeldia, psicòloga i psicoterapeuta, trainer certificat en focusing per l'Institut Internacional de Focusing i és membre també de l'Institut Espanyol de Focusing. Bona nit i benvingut al De cap i de nou.
Hola, bon vespre.
Avui en dia cuidem molt del cos, ens mirem molt al mirall, ens deia el Jordi fa un moment, i és veritat que sembla que el coneixem molt per fora i també tenim moltes vegades, doncs, ho fem o no ho fem, però sí que tenim com consciència de que hem de fer esport, de que ens hem de moure, de que hem de dur una alimentació equilibrada, però no es parla gaire, o potser no suficient, de tot el tema d'escoltar el cos. Realment sabem escoltar el nostre cos?
Buena pregunta.
Així per començar.
Yo creo que lo sabemos escuchar, pero a medias. Es como que nos quedamos, como tú dices, en la parte de fuera, lo que vemos en el lo que se nos refleja en el espejo. Y lo que realmente nos cuesta es mirar el interior, ¿no? Desde que nacemos vivimos muchísimas experiencias y en el cuerpo se nos quedan también grabadas todas esas experiencias que muchas veces no las podemos expresar con palabras, ¿no? Y se nos manifiestan de muchas maneras. Entonces, a la hora de escuchar al cuerpo, se trata de, y desde el focusing lo que se pretende es de aprender a escuchar todas esas experiencias que están, que las vivimos nosotros, que se nos quedan ahí, que tienen un significado y que muchas veces nos cuesta de atender,
¿no? ¿Qué vol dir això de que les experiències d'alguna manera queden en el cos? És una... Hi ha una explicació, no sé si hi ha alguna explicació més física o més orgànica per això, és una manera d'entendre d'alguna manera que potser més filosòfica o més de buscar una comprensió a una cosa de la qual els que experimenteu el focusing doncs us en doneu compte, però potser no hi ha una explicació orgànica. Com ho expliqueu això?
Eso se explica desde la psicología, ¿no? Desde el desarrollo evolutivo, cómo nace el niño cuando es pequeñito, que primero no es consciente de que existe él y el mundo, sino que está dentro de la tripa de la madre, y ahí ya empieza como a vivir un montón de experiencias. Hay una unión muy fuerte. Cuando nace el bebé también está como muy unido y depende absolutamente de los demás. Y aunque no hable, no quiere decir que no se entera. No, hasta que la época verbal, que llega como a los 2 años, año y medio, empieza a hablar, es cuando empezamos todos a tomar más conciencia y a poder expresar lo que nos pasa. Pero anteriormente todo lo que vivimos se nos queda grabado de alguna manera y en el cuerpo es como el contenedor de toda la vivencia, de toda la vida. No podemos ser conscientes absolutamente de todo lo que nos pasa, porque no podríamos vivir ni funcionar, y nos olvidamos de que todo eso está ahí. El lenguaje que utilizamos es limitado, nos ayuda a reorganizarnos, a poder expresar lo que sentimos y cómo vivimos, pero muchas veces no acabamos de con las palabras poder explicar todo lo que vivimos, ¿no? La intensidad, todo lo que significa. De ahí que
es pugui entendre que el cos ha recollit tota aquesta informació,
sí,
no?
Sí, 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 sí.
Què és el focusing i en quin moment neix? Per què aquesta paraula? Mm-hmm. Ve d'enfocar, com ens orientava el Jordi?
Sí, sí, sí que viene d'enfocar. De hecho, se ha decidido no traducir la focusing en inglés, quiere decir enfocando, pero en inglés la lengua, el idioma, puede utilizar los verbos también como sustantivos. Entonces, se ha conservado esa palabra a nivel mundial para podernos comunicar y entender. Realmente, bueno, así brevemente una manera de explicar o de decir qué es el focusing, es, yo diría que es una manera de estar con nosotros mismos, ¿no? Una manera de estar, sí. Sí. Él nace en los años 60 en la Universidad de Chicago. Gending era filósofo, pero también trabajaba como psicoterapeuta y seguía, era discípulo de Carl Rogers. Y en su momento estaban investigando por qué las terapias no tenían éxito o por qué no era tan frecuente el que tuvieran éxito. Y empezaron a hacer muchísimas grabaciones de sesiones con pacientes desde diferentes orientaciones, aunque ellos eran humanistas, pero utilizaron grabaciones de diferentes terapias para ver en dónde estaba el éxito. Y vieron que no tenía tanto que ver con el tipo de terapia, orientación y el tipo de terapeuta, sino con una manera de hablar, una manera de estar con ellos mismos, las propias personas que pedían ayuda. Y observaron cómo hablaban pausadamente, con lentitud, cómo muchas veces era un ir y venir, como de la palabra al interior. Y analizando y observando es cómo crearon y desarrollaron esta técnica o proceso, porque es más que técnica, y un poco como crearon una guía pedagógica para poder enseñar a las personas que les cuesta más o que tienen más dificultad de tener esta actividad interna o este diálogo con uno mismo para poderla desarrollar. Es una habilidad natural.
¿En qué consistiría més concretament aquesta manera d'estar? ¿És una aquesta atenció a un diàleg interior?
Tiene esta manera de estar con uno mismo, tiene mucho que ver con una actitud que uno tiene hacia uno mismo, de respeto, de no juicio, de atención, de presencia, de estar presente, atento y acompañando a lo que realmente sientes. El focusing focaliza o pone la atención en una sensación, en las sensaciones que se sienten en el cuerpo. De ahí.
Recorda algunes paraules que ens va comentant, recorden, diríem, efectes o beneficis que pot comportar el fet de la meditació. Hi ha punts de connexió o hi ha diferències entre el focusing i la meditació, genèricament parlant?
Son dos disciplinas que combinadas pueden estar muy bien. El focusing lo que busca tiene muchos puntos de parecido con la meditación y hay compañeros que lo utilizan, pero va por otro lugar, va más allá. Desde el focusing lo que se trata un poco es como de atendiendo a esas sensaciones donde está registrada la experiencia que vivimos, permitir que se desplieguen, que se abran las respuestas a problemas, a tomas de decisiones, están ahí.
És, per tant, escoltant les sensacions del cos, podem descobrir coses que han passat o que d'alguna manera com vivim coses.
Sí, cómo vivimos eso, cosas de nosotros mismos. A un tipo de sensaciones, aquí es donde luego suele haber complicación, que hay diferentes tipos.
Es pot entendre també com a teràpia o com a eina de creixement personal el focusing?
El focusing en sí mismo no es una terapia, aunque se puede aplicar como terapia, pero hace falta más formación aparte de focusing para llevar a cabo una terapia. Es una herramienta de crecimiento personal, es una herramienta de comunicación, comunicación con uno mismo, comunicación con los demás. Es una habilidad que te puede servir a la hora de escribir un libro, de tener que hacer una ponencia, un artículo, va más allá que la terapia.
Per tant, com a eina pot ser útil per una diversitat de persones.
Impresionante, impresionante. Además, la han desarrollado los americanos, la han querido llevar a política, desde en Japón en los tsunamis, se utiliza en... Vamos.
O sigui que és víctima també d'aquesta venda, d'aquesta part de renting dels americans.
Sí.
A nosaltres ens aniria bé, a l'Anna i al Jordi i a mi. Sí. Ens podria ser útil per la nostra feina?
Seguro que sí.
Ens hi apuntarem?
Jo crec que sí.
Anem a veure què em van dir la gent del carrer quan els vam preguntar si sabíem escoltar la nostra cosa. Aquest cop els vam fer la pregunta genèrica del programa d'avui.
Els usuaris del Centre de Rehabilitació Sant Andreu ens porten l'opinió del carrer.
¿Sabemos escuchar nuestro cuerpo?
Me parece que no, no mucho. Con la televisión, el estar sentado, no hay mucho tiempo para escuchar.
Yo el mío, sí, ahora mismo tengo un dolor de riñones que no podría trabajar.
¿Cómo adentro?
Normalmente no. Vamos tan esquizofrénicos que no lo escuchamos a nadie. No el cuerpo solo, sino...
Vamos estresados y estamos todo el rato pensando en hacer una cosa y luego en otra y luego en la siguiente. Y creo que tenemos poco tiempo para pensar en nosotros mismos y nuestro cuerpo.
Sí, sí, creo que sí, porque siempre está tiempo de escuchar, sabes las sensaciones que tiene, cómo se encuentra, si le va bien la medicación, saber que le va bien, saber que le va mal, lo nota, o sea, son cosas que se notan.
Aquesta era l'opinió del carrer que ens havien portat els nostres amics del Centre de Rehabilitació Sant Andreu de Barcelona. Van sortir al carrer i els hi van respondre això. I ens deien, per un costat, que no tenim temps d'escoltar i que no escoltem ni a nosaltres, ni al cos, ni a fora, ni enlloc. Això era una cosa de les que sortia. Una altra, una senyora que deia, sí, tant, i tant que sí, dolor de riñones, dolor, mal de cap, mal de panxa... Moltes vegades vinculem l'escoltar el cos amb aquestes sensacions de dolor. I després un altre també parlava de sí, que, home, sí que escoltem i afinem el tema de la medicació. Per tant, potser sortir, almenys en el carrer, que vinculem molt tot el tema d'escoltar el cos a nivell més de dolor. Em fa mal o no em fa mal? No va per aquí el focusing.
No, va escuchar más allá, pero realmente empezamos por aquí. Es verdad que los dolores muchas veces es lo primero, no, es como un grito del cuerpo que nos llama la atención y entonces es cuando ya no nos podemos escapar y tenemos que atenderlo. Y muchas veces es lo que nos lleva a darnos cuenta de que el cuerpo habla y empezar a valorar que hay que escucharlo. Como decía una chica, si vamos en un mundo de prisa donde hay que tomar decisiones y realmente es que para escuchar el cuerpo y cuando se aplica focusing, uno para, o sea, realmente se hace una pausa, no solo a nivel verbal, sino... para enfocar el clima, tiene que ser en un lugar más tranquilo, donde puedas parar, y, si no tienes práctica, sobre luego ya cuando lo integras es diferente, ¿no? Y claro, es difícil.
I quan un s'atura i comença a escoltar el cos, què podem descobrir? Què ens aporta? Quina informació ens pot donar el cos, a part d'això, em fa mal els riñons, com deia aquesta senyora? Mm-hmm.
No, a veces es frustrante porque lo que nos dice el cuerpo no es lo que nos gustaría que nos diga.
Y hem d'estar preparats per escoltar sense esperar res.
Eso es, por eso es tan importante lo de no juicio, respeto a uno mismo, no interpretar, porque muchas veces nos paramos y nos ponemos a atender y a veces nos entra el sueño de focusing aquí cuando sí, cuando el ritmo de vida es muy fuerte se tiende a hacer sentado, hay gente que le gusta tumbarse, pero el riesgo que hay es que si realmente estás cansado, lo que el cuerpo te va a decir es duerme, entonces ahí no puedes enfocar nada.
Puc parlar per experiència que és sí, així. No.
Que bueno, eso está ahí, el proceso se acaba ahí. Y otras veces, pues sí, no, nos pueden dar muchas más pistas, aparte del dolor. Nos podemos dar cuenta de conflictos que tenemos, de decisiones que no tomamos, de asuntos que no tenemos resueltos. De muchas veces, el primer paso del focusing, que ya lo veremos luego, que se trata de despejar un espacio entre todo eso consciente que nos preocupa y nosotros, nos ayuda a darnos cuenta que nuestro cuerpo nos habla a veces de cosas que si las pensamos serían insignificantes o sería, no, esto es una tontería, ¿cómo a mí me va a afectar tanto esto? Y a veces nos sorprendemos.
Per tant, podem descobrir coses que ens afecten i que potser no som conscients de que ens estan afectant.
Sí.
Podem descobrir que potser ens afecten més del que ens pensàvem algunes coses.
Sí, coses que no valoramos, que no tomamos en cuenta, que pensamos que... Sí, sí, exactament.
Això també ens porta una mica aquesta reflexió de la unió entre cos i ment. Per exemple, hi ha moments, a vegades, això, els nervis és de les coses típiques sí. Que la gent diu, és que a mi se'm fiquen els nervis a la panxa.
Sí.
L'altre diu, no, a mi se'm fiquen els nervis en com una pressió al pit. El fet de que uns nervis, per exemple, davant d'un examen, que és una situació molt semblant per diferents persones i que cadascú pot viure, suposo que a la seva manera, doncs un tingui els nervis a la panxa i l'altre tingui els nervis aquesta sensació d'opressió al pit, això d'alguna manera ho interpreta el focusing o ajuda a donar llum sobre això?
Sí, no lo interpreta, perquè el focusing no trata d'interpretar, però sí que pot ajudar a la persona a escuchando esos nervios darles forma y poder entender cómo lo está viviendo, ¿no? Y cada persona vive diferente la situación delante de un examen. Igual uno se puede dar cuenta que sus nervios tienen que ver con el miedo al fracaso y otro se da cuenta que sus nervios tienen que ver con otra cosa que no tiene que ver con el examen, que es lo que va a hacer después, que ha quedado con la novia y que ha tenido una discusión, ¿no? Es como la interpretación la da cada uno. Gendlin, que es el autor que investiga...
El creador, sí.
Sí, el creador, él habla de la ciencia en primera persona, ¿no? Y viene a decir cómo cada persona tiene algo que aportar al mundo y también es como el que se interpreta y se... Con acompañamiento.
Acompanyants, però l'última autoritat l'hem de tenir nosaltres mateixos, no?
Exacto.
No és para que ens donin una interpretació externa, sinó una que sigui pròpia.
Pròpia, que esto sirve más allá de los... para muchas cosas, para situaciones médicas.
Doncs anem a fer cadascú la nostra interpretació o escoltar quin missatge ens arriba a cadascú. Segurament també pot ser diferent a partir del conte que ens porta el Jordi. Jordi.
Oriol.
Atenció focalitzada.
Sí, senyor.
Doncs vinga.
Que potser és allà on l'heu perduda?
Aquest és el títol.
Sí, senyor.
Doncs a veure.
Un capvespre, la gent veié Revilla buscant alguna cosa al carrer, davant de la seva cabana. Tothom s'apropà a la pobra velleta. Què et passa? Li preguntaren. Què busques? He perdut la meva agulla, respongué ella. I tots l'ajudaren a cercar-la. Però algú va dir, Revilla, el carrer és llarg. Aviat ja no hi haurà llum. Una agulla és molt petita. Per què no ens dius exactament on t'ha caigut? Dins de casa, respongué ella. Que ets boja, les crides a la gent. Si l'agulla t'ha caigut dins de casa, per què la busques aquí fora? És que aquí hi ha llum i dins de casa meva no n'hi ha. Però tot i havent-hi llum... Com podríem trobar l'agulla si no és aquí on l'has perduda? El que s'hauria de fer és portar una llàntia a casa teva i buscar-la allà. I Revilla rigué. Que llestos que sou per a les coses petites. Quan serà que utilitzeu aquesta intel·ligència per a la vostra pròpia vida interior? Des que us conec, que us he vist sempre infeliços, provant de tapar la vostra infelicitat amb coses externes, buscant a fora el que... Per la meva pròpia experiència, sé que es troba dintre de vosaltres mateixos. Feu servir la vostra intel·ligència. Per què cerqueu la felicitat al món exterior? Que potser és allà on l'heu perduda? Es va fer un gran silenci mentre Revilla desapareixia dins la seva cabana.
Que havia fet focusing aquesta anciana.
Sí. Es una habilidad natural que la tenemos todos, la podemos tener. O sea, que lo que pasa que lo perdemos. O sea que...
Però aniria per aquí?
Sí, sí, va por aquí.
Aquest saber escoltar. Sí. I no mira tant en fora, potser, no?
Sí, de hecho, muy interesante, como dice, porque el focusing es muy difícil hacerlo uno solo. Normalmente se hace con alguien que te acompaña en pareja y un poco sí que el que te acompaña es como el que enciende la luz y para que puedas mirar a lugares que tú solo igual no...
Però el que has de buscar ets tu.
Sí, sempre.
Doncs continuarem buscant en breus minuts i tornem.
Escriviu-nos a decapidenou@radioestel.cat o deixeu un missatge al contestador de Ràdio Estel 93 409 2777.
Doncs avui, el de cap i de nou, parlant de focusing, una eina que ens ajuda a escoltar el cos i preguntant-nos si sabem justament això, sabem escoltar el nostre cos, si n'estem parlant, amb Inés Tobeldía, que és psicoterapeuta i psicòloga, trainer certificat en focusing per l'Institut Internacional de Focusing. Ens quedaria veure una mica com es fa, perquè aquestes, a vegades amb aquest tipus doncs, d'eines, un veu el resultat, va entenent o va intuint... Què se'n pot treure, cap on te va una mica la idea, però com ens costa potser més imaginar-nos, bueno, i quan jo vaig a fer focusing, què faig? M'assec, em poso en postura de meditació, m'estiro i ens es dedica estirat, ens adormiríem. Com es fa? De quina manera es pot realitzar una sessió, no sé si parlaríem, de sessió de focusing?
Sí, para aprender sería, es una sesión que normalmente se hace en grupo porque es más fácil trabajar en grupo, pero a nivel individual también. Y la clásico, lo habitual es hacerlo sentado con los ojos cerrados, en una postura cómoda donde la espalda está bien apoyada hacia atrás, las piernas en contacto con el suelo, mejor que no haya piernas cruzadas ni brazos cruzados. Y se hace un breve repaso por el cuerpo, no tanto buscando una relajación, sino tomando conciencia, como la palabra que decía Jordi, y conciencia de cómo está el cuerpo aquí ahora, ¿no? Con una actitud como vamos a saludarlo, sin tratar de ni de cambiarlo, ni de sin expectativas, y a la vez sí que, hombre, ofrecerle comodidad, ¿no? Entonces, si se puede relajar un poquito mejor, mejor. Entonces, lo que es la técnica son 6 pasos, desarrolla Gendling, y en un primer paso, es el que él llama despejar un espacio, lo que hacemos es, una vez ya hemos puesto el cuerpo en disposición de ser atendido y escuchado, llevamos la mirada para adentro, como buscando el centro, un lugar en nosotros seguro, y entonces desde ahí, desde lo que es más desde la sensación, tratamos de ir atendiendo qué nos ocupa en ese momento aquí y ahora. Nos podemos hacer una pregunta, por ejemplo, en este momento de mi vida, ¿todo va bien? Realmente bien, y esperar a ver qué va surgiendo a nivel corporal, qué sensaciones. Nos pueden venir un montón de pensamientos a la cabeza, no pasa nada, también se atienden y se acogen, y todo eso se coloca, y se puede utilizar la visualización de una estantería, como se coloca delante de nosotros, como tratando de despejar. El objetivo es un poco desidentificarnos de los problemas o de los asuntos que ahora nos ocupan para poder diferenciar eso de nosotros, ¿no? Y preservar un poco lo que es quién soy yo, y esto nos ayuda a darnos cuenta de que yo soy más que mis problemas, y esto libera mucho.
Si posa una distància, sí, no? Entre el que som nosaltres i aquelles coses que ens preocupen, els problemes que podem tenir.
Els problemes o quan la gent està enferma o tiene depressió, moltes vegades se identifica con yo soy depressiu, yo tengo... Y es como esto te ayuda, como bueno, tú podrás tener una depresión, podrás tener una enfermedad, la que sea, podrás tener un problema, pero hay algo más que eres tú. Gendling, como filósofo, tiene una parte como espiritual, llámalo, sí, como quieras, considera que el ser humano es más, ¿no? Que lo que nos sucede son experiencias que vivimos, pero somos algo más. Y el primer paso consiste en eso, como un poco despejar para poder atender y escuchar al cuerpo ya desde ahí. Ya estamos introduciendo una manera de escucharnos, una manera de un ritmo de estar, una actitud como más pausada.
Com endreçar una mica la casa abans de posar-te a fer la feina, no?
Eso es.
Yo netejo tota la taula i ara...
Y ara, eso es. Y entonces ahí empieza el trabajo.
Segundo paso.
Y el segundo paso sería como esperar o atender a que se forme la sensación sentida. Antes os decía, no es cualquier tipo de sensación. Uh-huh. Tenemos muchas sensaciones en el cuerpo, físicas, de dolores. Gendling llama felt sense, que se ha traducido en la lengua hispana como sensación sentida, que es un tipo de sensación difusa, vaga, es esa sensación que decía, a veces de nudo en la garganta, o una sensación como de opresión en el pecho que decías antes, que la sentimos en el cuerpo, que tiene un significado implícito, que no sabemos qué es, y tiene cierta tonalidad afectiva, es decir, nos es desagradable, agradable, nos angustia, pero la angustia, el dolor, es como parte, no es la sensación en sí, eso es como la tonalidad que tiene el sentir eso en el cuerpo.
No valdria aquí qualsevol sensació, sinó la que veiem que té algun component emocional, que hi ha algun component emotiu en allà.
Emotiu y además de eso que tiene significado y que i que...
Sí. I és fàcil de distingir? Que...
Aquí
és on... O és entrar entre l'entrenament, diríem?
Aquí està l'entrenament. És un punt molt important i aquí és on hay que practicar i moltes vegades aquí suele haver problemes, ¿no?, de confusió, de si estoy atendiendo y una sensación corporal física o no. Però bueno, també se puede enfocar sobre dolores crónicos físicos que... Y además hay... Bueno, en Argentina se está estudiando en la unidad del dolor, en hay un par de médicos en su equipo que lo están trabajando, porque hay dolores que sí, que puede haber una explicación médica, pero a veces se sienten y a veces no, y ahí no hay explicación, ¿no? O sea que sí que tampoco, también se puede atender a otro tipo de sensaciones, pero lo que se busca es más...
aquest perfil de, aquest,
sí,
aquest perfil de sensacions.
Sí, sí, sí. O esa sensación pues, cuando nos preguntan por una dirección o un nombre y la tienes en la punta de la lengua y no te acuerdas, pero sabes que lo sientes. Es un tipo de sensación que lo puedes, en la lengua no sé, es más un dicho, no sé si lo sentimos, pero que en el cuerpo en algún lugar sabes que sabes algo, te genera cierta inquietud, pero no, en ese momento no sabes qué
no
significa.
Acabas de saber qué es.
¿No? Son ese tipo de sensaciones como que realmente tú sabes que significan algo, pero no acabas de saber qué son.
Llavors esperem aquesta sensació sentida, aquesta sensació sentida, que seria el segon pas, i això ens porta al tercer.
Al tercer, sí, que ja és buscar lo que se llama un asidero, un handle, algo a lo que agarrarte. Es cuando uno ya tiene identificado esa sensación, Gendlin propone que le demos forma, que la podamos como, o bien a través del dibujo, del movimiento, aquí ya todas las artes creativas se puede...
I en aquell moment s'atura, o sigui, és a dir, ens posem a dibuixar o ens posem a...
Sí, vale. sí. Ahí en los grupos puede ser un momento o que les das un papel o hay colores y con música y entonces van y vienen de la sensación al papel o a buscar el color que tú escojas desde la sensación escoja el color, que no sea la cabeza, sino y desde ahí dibujar, por ejemplo. O también se puede hacer a nivel verbalmente hablando, ¿no? El dar forma a la sensación y utilizar un tipo de lenguaje y palabras. Esto que siento en el pecho realmente es como un ladrillo. Utilizar la metáfora. El cuerpo habla mucho en lenguaje metafórico o simbólico, ¿no?
Y para no limitar, imagino, a paraules de seguida, ¿no?
Claro, porque lo que pasa con la palabra, que nos es muy útil para comunicarnos, es como un contenedor muy pequeño para lo que es toda la vivencia y a veces no, nos limita. Por eso es aquí cada persona utiliza el recurso expresivo.
I amb això ja estem focalitzant l'atenció en aquesta sensació,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Sin juzgar ni criticar, porque a veces eso, dibujamos cosas o decimos palabras o hablamos de... Que si lo pensaras dices, uy, qué cosas estoy diciendo tan raras, ¿no? Pero vamos enfocándonos sin perder el contacto con el cuerpo, con la sensación original, ¿no? Ya la estamos como acotando y atendiendo.
Això en aquesta tercera, part, que és aquest asidero,
asidero.
Aquest nom que li doneu. I a partir d'aquí?
I a partir d'aquí. Bueno, ahora aquí viene lo difícil, porque hasta ahí es como muy fácil, bonito. Exacto. Y a partir de aquí, bueno, el siguiente paso... va solapado con el tercero, que es el de resonar, que es el de comprobar que eso que he dibujado o eso que he dicho realmente es lo que quiero decir o lo que quiero dibujar. Es decir, hay que dar un poquito de tiempo para comprobar y permitirnos rectificar y cambiar. Y luego ya entramos en el otro paso,
el quinto,
que es el difícil, que es el de las preguntas, es el de la profundización, ¿no? Ya empezar a profundizar en lo que es el significado que hay ahí dentro, ¿no? Detrás de esa sensación. Hay tipos de preguntas que nos pueden ayudar a desbloquear, otro tipo de preguntas a avanzar. El objetivo es que... como que podamos fluir, ¿no? Y que continúe desplegándose la experiencia y...
Però aquí sí que ja entrarà més la verbalització o les paraules, ¿no?
Sí, aquí entra la... Y por eso se hace en compañía, porque hay un trabajo de mucha escucha del que acompaña, que aparentemente guía, pero no guía, el que guía es el que está enfocando, donde le hace un tipo de preguntas para que pueda... analizarlo, pero no desde la razón. Ese es aquí está el tema. Empezar a ver qué es lo tan angustiante para ti o qué es lo que tanto te oprime o qué es lo mejor, se pueden hacer, qué es lo mejor de todo esto, qué es lo peor de esta, de sentir eso en tu cuerpo, siempre referente a la sensación, ¿no? O a qué te invita esta sensación, cuál es el siguiente paso que podrías dar, pero siempre desde escuchándonos desde el cuerpo, desde ese lugar, dejando a un lado lo que diría nuestra cabeza.
Sí. I això ens portaria a l'últim pas.
A l'últim paso, exacto.
Ho hem de tancar, això?
Sí.
No ho podem deixar a l'aire?
No. I és important.
Tot això desparramat per allà, no?
Clar. El último paso, el del cierre, al que Genlin le da mucha importancia, yo creo que es buenísimo, es importante, es dedicar un tiempo para cerrar. Vuelvo a repetir las palabras que estoy diciendo.
¿Es diu així? Es diu,
sí, es diu, cierre.
Es diu cierre, pues
exacto.
Mira, ha estat intuïció. No?
Muriel sí las daba en esta. Pues, como decía, es que es una habilidad natural. Y como todo proceso hay que cerrar. Y lo que viene a decir el focusing es que realmente es importante dedicar tiempo a cerrar el asunto. Uh-huh. Te hayas quedado en el punto que te hayas quedado el proceso. Si solo has llegado al asidero, siempre hay que hacer el sexto paso de cerrar. Y cerrar es dedicar unos minutos en silencio para recoger la experiencia, darte cuenta de si mediante la memoria, el que te acompaña puede hacer un breve repaso de lo que ha sido, como para cerrarlo sin juzgar, sin censurar, sea lo que sea que hayas sentido, hasta donde has llegado, acéptalo. Dándote cuenta, si no te gusta el punto en el que estás, pues que te das cuenta de que no te gusta.
I amb tot aquest procés, aquí es anirien il·lustrant, anirien comprenent, veient com vivim les coses que potser pensàvem que no ens afectaven o que no acabàvem de saber ben bé el que ens afectava, aniria per aquí? Seria el resultat que podríem treure d'un procés així?
Sí, como que nos daría, por un lado, más conciencia y conocimiento de las cosas. Por otro lado, estaríamos también ayudándonos a ir hacia ser más auténticos y más congruentes con nosotros mismos. Todo esto también te permite darte cuenta, como que haya un diálogo entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces, que vaya en la misma línea. Muchas veces nos pensamos y actuamos y vamos en contra de lo que sentimos o al revés, ¿no? Entonces, hay como los beneficios van mucho más allá, tomas más conciencia, te das más seguridad, vas cogiendo más confianza en ti mismo, vas aceptando de que, bueno, nos queda... Pues de que nos queda mucho por avanzar
i vas veient que avances, que,
sí,
que això és lo interessant.
Sí, sí. No?
Doncs amb aquests sis passos que acaben amb el tancament ens recorden també que nosaltres hem d'anar tancant l'entrevista per la limitació del temps que tenim sempre en els espais radiofònics, però en tot cas sí que hem pogut veure tot aquest procés. Nosaltres el tancarem amb una música. Amb una música que ens has triat tu, una cançó de Jorge Drexler. Com es diu aquesta cançó?
Todo se transforma.
¿Y por qué has escogido esta?
Esta canción junto con Carlos González, que es mi compañero que no ha podido venir pero me apoya un montón. Jorge Drexler es un poeta, además de cantante, que escribe mucho desde la sensación, no solo sobre... Y viene a hablar un poco de la actitud, de un poco lo que busca el focusing, que va más allá de una técnica, de una herramienta que nos llega a colocar en... a mostrar-nos com estar en el mundo, no? Como...
També voldria dir que amb tu mateixa, amb d'altres persones, també feu tallers de focusing a les Benetes de Montserrat, entre d'altres llocs,
sí.
Però concretament a les Benetes de Montserrat, em sembla que hi ha aquest mes vinent, hi ha alguns tallers. No sé si hi ha alguna adreça de web o algun telèfon on algú que vulgui informar-se o vulgui fer algun d'aquests tallers, vulgui saber més coses sobre el focusing, a on s'haurien de dirigir?
Estaria bé que se dirigieran a la pàgina web de l'Institut Espanyol de Focusing, que és www.focusing.ing.es, y en el apartado de cursos en Barcelona, ahí vienen todos los, y ahí estamos continuamente actualizando todos los talleres que se van dando. En San Benet, en lo da María del Mar, en Barcelona, estamos Carlos y yo dando un taller, también tenemos varios. En el Instituto de Interacción también en Barcelona ofrece talleres. Somos varias personas que lo damos indistintamente en lugares, nos une el Instituto Español y sí, ahí...
Molt bé, doncs les persones que tinguin aquest interès, www.focusing.es, oi que sí? Inés Tubeldia, psicòloga, psicoterapeuta, trainer certificat en Focusing per l'Institut Internacional Focusing. Moltíssimes gràcies per haver compartit amb nosaltres aquesta vivència i l'experiència d'aquesta eina.
Gràcies a vosaltres.
I en breus minuts continuem amb aquesta música que dèiem, amb aquesta cançó de Jorge Drexler, i tenim aquí l'Anna preparada per posar-nos per recuperar el nord.
Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Porque cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma.
La brúixola, amb Anna Rallo.
Doncs avui, al De Cap i de Nou, que parlem de focusing, una eina per escoltar el cos, ara recuperem les nostres converses amb l'Anna Rallo, en la qual ens ajuda a recuperar el nord en els moments en què el perdem.
Sí, anem a focalitzar.
Anem a focalitzar
cap al nord.
Cap al nord. Molt bé, i el perdem en ocasions com les que...
Diem, no ho veig clar.
No ho veig clar.
No ho veig clar.
Això ens fa perdre el nord?
Bueno, quan ho diem és que hi ha alguna cosa que no...
Que ens emboira.
Que ens emboira una miqueta.
La brúixola va donant voltes que no sap, no acaba de trobar-se.
Sí, jo avui també donaré una miqueta de voltes per explicar en quin context diem aquesta, aquesta frase, ja que dius això.
Doncs vinga, comença a donar voltes, agafa
mira,
el volant.
Agafo el volant i a veure si aconsegueixo dirigir-me. Normalment, quan parlem de visió, pensem molt en termes de miopia, de si veiem bé, no hi veiem bé, de si necessitem ulleres o quina distància hi ha entre dos punts. Però el tema de la visió va molt més enllà. Està també molt relacionat amb la capacitat de no només de veure pura i dura, no? Sinó d'entendre una miqueta tot el nostre entorn. Hem de pensar que al voltant del 80% de la informació que processa el cervell es calcula que entra per l'ull. I, per tant, hi ha moltíssima informació que ens entra per l'ull. Nosaltres pensem... Vale, interpretem les lletres per llegir, interpretem la distància entre dos punts o l'alçada d'un esglaó, però en realitat també interpretem, doncs, per exemple, quan anem en un paisatge, els colors del paisatge, interpretem les formes, l'altre dia que parlàvem de mòbils, doncs hi ha mil mòbils diferents i cadascú té un tarannà diferent, interpretem moltes coses. I entre una de les moltes coses que interpretem, que ens entra per l'ull, és les relacions humanes. Vale? Hi ha molta informació de les relacions humanes que ens entra pel ull. O sigui, nosaltres normalment pensem en el que diem, però en canvi la manera de vestir, el moviment o la falta de moviment, la mirada, la posició del cos, tot això ens està donant molta informació. El problema ve, i ara és ja quan enfoco...
Quan focalitzem.
Quan focalitzem cap a la frase que proposem avui. El problema és quan el missatge que ens arriba a través de la paraula i el missatge que ens arriba a través del cos són dos missatges diferents. Uh-huh. I aleshores...
Aquesta incongruència que ens comentava justament abans la Inés.
Sí, quan aquests dos missatges són contradictoris o donen informacions que no van per paral·lel, aleshores és quan qui t'escolta o quan qui està davant teu diu, ostres, no ho veig clar. Hi ha alguna cosa que no quadra.
Aquesta persona no m'està donant cap per llebre.
Per exemple, pots tenir aquesta sensació. Clar, aquest és el problema, que la persona que no sap, no és capaç de donar una consistència en els seus missatges pot tenir la sensació de que la gent no l'entén. tot i que ella s'esforça i és una persona sincera, però potser té la sensació de que la gent no l'entén, i en canvi els altres poden tenir la sensació de desconfiança, de que li dones gat per llebre, de que tens poca credibilitat.
A veure, potser ho veurem una mica més clar en algun cas, això.
Mira, avui porto el cas de la Sandra.
Perquè no ho acabo de veure.
M'hauràs
de fer recuperar el nord.
No ho acabes de veure clar. Doncs aleshores vol dir que no m'he explicat prou bé. Ara, amb el cas ho encarrilarem tot molt bé.
Mira, per jugar, dona.
Per jugar. Bueno, ara estic més tranquil·la. Mira, portem el cas de la Sandra, 30 anys. La Sandra és una persona que és molt capaç a nivell intel·lectual, a nivell de tasques, és a dir, que és una persona amb capacitat i que també rendia. Vale? Jo que parlàvem fa molts dies, una cosa és la capacitat, però ella tenia la capacitat i la capacitat de rendiment, també. Era una persona molt capaç, però que a nivell professional ella considerava que no progressava com ella pensava que podia progressar o que no se la tenia en compte com pensava que se la podia tenir en compte. Uh-huh. I aquest és el punt on ella demana ajuda una miqueta per buscar què és el que fallava i com arreglar-ho. Si jo fes una descripció de com era la Sandra en aquell moment, físicament era una persona que passava una miqueta de, diríem, desapercebuda. Canviava quan t'assentaves a parlar amb ella, perquè a nivell verbal era una persona amb idees molt clares, amb una estructura ben organitzada, era una persona culta i, per tant, el seu llenguatge era estructurat, era ric. Per tant, a nivell de paraules, molt bé. I el missatge que donava a través de les paraules era un missatge que transmetria molta seguretat en els coneixements i en la capacitat. Ara bé, quan tu et paraves a mirar tot el missatge...
Era una persona ideal per fer ràdio.
Sí. Bueno, de fet, jo quan anava pensant en el cas, em pensava, mira, en ràdio, precisament...
Aquesta persona hagués pogut brillar,
sí,
però
sí.
Tenia un problema
sí.
amb aquesta part més
visual. A nivell
visual.
De ràdio també li faltava, per exemple, el tema del to, i que això també forma part d'una miqueta de tota la resta del llenguatge. No només són les paraules, sinó també és el to, li faltava el to.
Un discurs ben construït, amb unes paraules riques, amb...
O sigui, a nivell escrit hagués funcionat molt bé, també, però a nivell de fora de les paraules, el to li faltava una miqueta, li faltava l'expressió aquesta, aquests puges i baixes, aquests tejes, també faltava... Li faltava la vida. I a nivell corporal, doncs, s'expressava molt poc amb les mans, era un llenguatge corporal molt més aviat tancat. Uh-huh. I llavors tot el missatge que tenia ric a nivell de paraules el perdia.
A nivell més intel·lectual, llavors, no?
Sí, uh-huh. A nivell de cosa el perdia. I aleshores, clar, realment te l'escoltaves en global i entenies com els seus jefes, a l'hora de tenir-lo en compte, segurament devien pensar que hi ha alguna cosa que no veig clar, no? Uh-huh. Això que dèiem al principi. El resultat era aquest, no? Que hi havia dos missatges que eren diferents, un que donava molta seguretat, molt coneixement, i l'altre doncs, que donava més, no d'inseguretat, però que no transmetia aquests coneixements i aquesta seguretat que transmetia de l'altra manera. I, per tant, perdia credibilitat.
I llavors això com li veu arreglar aquesta, la Sandra?
Clar, aquí, a veure...
Com la veu ajudar a fer un canvi amb això?
Clar, aquí s'aborda una miqueta tenint en compte tres punts. El primer és una miqueta fer conscient aquesta dificultat. No es tracta només de dir-li, sinó que ella sigui capaç de mirar-se i de mirar els altres i de veure que realment la seva expressió corporal i el seu llenguatge corporal no l'acompanyava. O sigui, no només no l'acompanyava, sinó que és que era pràcticament inexistent. Que això també diu moltes coses d'ella, no? Uh-huh. El segon pas seria potser un pas més, una mica més teòric i d'observació, no teòric en el sentit d'estudiar directament del paper, sinó d'aprendre una miqueta a llegir aquest llenguatge i d'expressar-se en aquest llenguatge, ja no tant a nivell professional, però sí una miqueta de conèixer les eines i quines són les vies de comunicació que li podia oferir a ella. I el tercer pas, una miqueta avui que parlem d'això del focusing i de fer conscient, era, bueno, ara que hem fet conscient tot això, anem a focalitzar en intentar posar en pràctica tot això. No? O sigui, tu sigues conscient en tot moment, quan estàs parlant, de quina és l'expressió que fas servir, què és com pots acompanyar amb el cos tot això que estàs dient amb les paraules, no? Tot això que vols transmetre amb les paraules, perquè hi ha coses que potser no és el que purament estàs dient amb les paraules, sinó, bueno, transmetre seguretat o transmetre moltes coses que es pot transmetre amb el cos, també.
Alliberar, deixar anar una
sí,
mica en
exacte,
aquesta línia.
Sí, exacte, sí, o sigui, globalitzar tot una miqueta.
I es va produir un canvi amb aquest treball?
Sí, clar, evidentment, a la que un fa... posa consciència en algú i fa esforços per canviar-ho, i més en el cas com ella, que era una persona que tenia ganes de pujar i de fer moltes coses, doncs evidentment hi ha un canvi, no? O sigui, és a la que uneixes aquests dos missatges, el canvi per un mateix també és molt aclaridor.
recapitulem, com, què n'hauríem de treure de tot això?
Mira, que donem molta importància a les paraules i molt poca als, als missatges complementaris que donem, ja sigui amb el cos, ja sigui amb el to, vale? A nivell global. Ens fixem molt amb les paraules i molt poc amb la resta. I quan diem que hi ha algú que no quadra, realment, normalment és que hi ha alguna cosa que no quadra. Per tant, quan tu veus que els altres no t'entenen o que tens dificultats per fer-te entendre, potser hauries de parar-te a pensar si realment els missatges que estan donant no són contradictoris.
I llavors, d'aquell missatge inicial que dèiem no ho veig clar, quan perdem el nord, el recuperem si diem...
El cos no enganya. Si l'escoltes, no t'equivocaràs.
El cos no enganya. Això és com el cotó. Però sí. En aquest cas és el cos. El cos no enganya. Si l'escoltes...
No t'equivocaràs.
No t'equivoques. Doncs escoltem el cos. Això és el que avui hem volgut aprendre. I ens preguntàvem a l'inici del tot. Sabem escoltar el nostre cos? Doncs anem a veure que el Jordi ha estat aquí apuntant i preparant-se la resposta a aquesta pregunta inicial.
Agafa un mirall ben gran i tanca la llum per no veure el que els ulls observen. I tanca la llum per obrir la consciència del teu cos. De tot, no podem ser conscients. Vivim amb límits, però hem de sentir un cos despert. Hem de valorar una manera d'estar amb nosaltres, una manera que ens doni una apertura cap a nosaltres, cap a una habilitat per dialogar amb nosaltres, respectar-nos, fer-nos present. Cal atendre les sensacions, perquè entenent-les, podrem reflexionar la manera que tenim de viure. Traieu-vos el rellotge de la pressió i del tic-tac que sembla que ens ofega i escolta el teu cos, d'on es parla molt més que un mirall qualsevol.
Sí, senyor. Això és el que ens ha tret en conclusió aquesta pregunta inicial al Jordi, que ens ha portat la qüestió i ens ha portat un conte que ens ha fet pensar. Gràcies, Jordi.
Fins
dimecres vinent. Anna Ralló, ens veurem també dimecres vinent. El Jordi Carretero ens ha acompanyat des de Control de Sots. Ara tornarà a ser nosaltres també dimecres vinent, que a les 8 del vespre tornarem a ser aquí. Recordeu, aquest programa d'avui, si l'heu enganxat a la meitat, el podreu escoltar encara a les 12 de la nit, que es repetirà, i si no, qualsevol dia, qualsevol hora, a la web www.radioestel.cat. I pel que fa a tots, ens tornarem a trobar amb vosaltres dimecres vinent a les 8 de cap i de nou.
De cap i de nou, salut mental i creixement personal, amb Oriol Casals.